informació a ivetresnoticies.com.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Sebastià Alsamora.
L'animal que no existeix és una mirada a la poesia de les Illes Balears dels darrers 25 anys.
L'animal que no existeix, capítol 4.
Reprenem les converses que teníem obertes escoltant Lucia Pietrelli, poeta.
Que vulguis o no, no pots llegir-ho tot, no? Jo que, no sé, que jo sempre dic que abans que escriptora som lectora, perquè jo renunciaria abans a escriure que a llegir. A mi a vegades me fa com a pena, també, perquè, clar, hi ha tantes coses que saps que és que no hi pots arribar. Vull dir que hauràs de triar i mai no saps, no?, si tries bé o malament, si l'encertes o no quan tries. I sap greu també per això, perquè se perden moltes coses, perquè després el ritme també és tan ràpid que sí, pentura i tornes, però, clar, com van sortint tant d'altres llibres que pentura ja no tornes enrere, no? O igual ho fas d'aquí molt d'anys. I és una pena també per això, com a lector, saps? Vull dir, com a visió lectora.
Efectivament. Però, vaja, sí que... clar, i una llibreria és un lloc on se veu de manera molt, molt, molt directa, no? Se veu en primera línia.
Sí.
No sé si després hi ha la qüestió del que en diem la crítica o els estudis literaris, que no és ben bé el mateix, o sí que és el mateix, però diguéssim que en la crítica ens poden referir a la crítica, diguem-ne, de ressenyes en els mitjans, però després hi ha la feina que se fa, en el nostre cas, des de les universitats, les edicions d'obres d'autors fonamentals o clàssics, etcètera, etcètera. No sé, creus que està bé, que mos falta, que mos sobra?
Jo crec que a nivell d'estudis literaris això... tenen una perspectiva que, clar, que no, que la crítica analitza un moment concret i just en el present, que a vegades no pot tenir, no? Llavors, els estudis literaris jo crec que tenen com un altre... quedarien a un altre lloc, no? D'alguna manera, un lloc diferent respecte a la crítica. La crítica és que tots, no?, volem ressenyes
i crítiques... Ressenyes positives.
Positives, sí. Si no, millor que no, també, que som així, els escriptors. Però també després penses, és que és molt difícil valorar justament en el moment, sí, no? I tot el que també jo crec que encara tot el que és viu se corromp. I com són totes clarament ressenyes de persones vives, de llibres que acaben de sortir, també en realitat passen. Tot sí, i que poden tenir molta importància, no?, per nosaltres com a autors, són coses que passen i els estudis literaris jo crec que són fonamentals després, no?, per posar el pes on toca. Això no vol dir, no?, que un crític no hagi de fer la seva feina, només faltaria. Però jo crec que són dues coses diferents. I que també a vegades ens concentrem o ens deixem també guiar una mica massa pel judici dels altres, també, tant com a escriptors, però també com a lectors. A mi em passa moltes vegades a la llibreria que vinguin a cercar un llibre per una ressenya bona o dolenta, que ja està bé que una ressenya sigui capaç, no?, de motivar una persona. Però al mateix temps és també... cada persona hauria de sentir-se com més lliure, no?, davant de llibres. I a mi em pareix que a vegades molta gent encara li costa. Sempre són aquells llibres del que se xerra més, aquells llibres que han sortit més ressenyes, i en realitat la llibreria és un lloc, bueno, com una biblioteca, no? És un lloc tan, tan màgic, tan guapo, que hi haurien d'entrar com... així... més lliure, més... sí, deixant-se dur pel que veuen, pel que troben ells... I a vegades costa això.
Miquel Cardell, poeta. Ja, ara estava pensant en aquesta visió, això, més periodística, més de seguiment del dia a dia que has fet durant molts anys de la cultura de les Balears, però també de, en fi, de poetes i la poesia.
Poetes tenien enxufa, jo ara ja ho puc dir àmpliament.
Exacte, m'ho agrada dir.
La poesia tenia balla. Jo ja sé que en els caps de cultura de Modena, ui, a veure si el domingo que no tindré nada, el dilluns que no tingut roda de premsa, llavors ja veurem si no es cabe tot. Jo els poetes tenia balla.
Tu, Ràdio Nacional, sempre tenia la poesia.
Jo considero que la poesia és una de les bases essencials de la cultura com a tal i de la cultura de la gent d'un indret, de la cultura d'un poble, de la cultura nacional, digue-li el que vulguis. La poesia és un dels pilars fonamentals, que fa poc renau, que no ven 1.000 exemplars, que un poeta li deixen 10 rates. Bé, en els grans matemàtics que han descobert la gran teoria sobre el forat negre d'Homer, els entenen 8 matemàtics de tot el món. Però en aquell 8 fan un article que li deixen 16 i acaba que allò impregna la societat i fan un velcro que tot donin a les perdenyes. És a dir, i en la poesia jo crec que opera un poc igual. En Pessoa se va morir, que era un comptable que toca, havia publicat 4 articles i és un dels poetes més influents de darrers 100 anys. Exacte. Més universalment influents. I fins i tot ha influït aquells que no l'han llegit, per dir-ho
sí, que no ho sàpiguen.
És el que fan... Els
grans influencers.
Un gran influencer el que fa és respirar a la seva època i sintetitzar a l'època. Per tant, sap allò que estan pensant els altres, per dir-ho de qualque manera. I ho resumeix com en música. Grans músics del segle XX, de jazz i de rock and roll, que diu, bueno, però la suportació que fa ell, hi va haver aquest que la va fer antes. Diu, sí, però... I el que va venir després, diu, sí, però ell va saber el que passava i el que estava a punt de passar, i ho va recollir en els seus discos, que és el cas d'en Mike Davis o que és el cas d'en David Bowie, per porta de l'univers. Gent que, a lo millor, inventar, que no ho hagi fet ningú més i tal, per ventura no han absolutament inventat res, però han sabut saber quin era l'esperit de l'època,
han ensumat
què passava i que estava a punt de passar. I que ja han ajudat a fer aquest canvi. Això és una aportació. I la poesia, de qualque manera, opera d'aquesta forma, per baix i per de dins. I perquè, en el fons, té que veure amb una cosa molt important, que és que cada un de nosaltres està tot sol dins del seu crani, i tu pots posar una radiografia a la teva apendicitis damunt la taula, però una radiografia del teu dol amorós o de la teva absoluta sensació de fracàs metafísic, jo no el puc mostrar en el meu moment que el té més gran. No podem, perquè el tenim tancat dins del crani, és un espectre neuronal que se mor allà, i com que això mos preocupa els humans, a tots, d'una altra manera. I si som així, i a cert nivell, si se té la preocupació a cert nivell, a tu el que t'ajuda a entendre aquelles preocupacions és en Camilo VI Sesto, que diu a flor de piel tengo el turbeso. I que diu, hòstia, però jo també no tengo el turbeso a flor de piel, redell, i no ho havia entès el que em passava. Igual, i així fins a arribar a la poesia gran, perquè tot va...
Sí,
I la poesia serveix a la gent per això. I, per tant, tots els mecanismes han de servir, i s'han de posar, i és a la base de l'univers, i és a la base de la cultura humana. Si no hi ha poesia, l'inventam, i com a prova és que sempre hi ha una funció poètica en funcionament dins les societats. Digue-li lletres de cançons, és allò tòpic de les pel·lícules americanes. Com coneix que estàs enamorat? Perquè entens les lletres de les cançons. Perquè les lletres de cançons t'entenen a tu que estàs enamorat. Qui diu enamorat és perquè això és l'home tòpic. Això té funció de la poesia. I per què ara el president dels Estats Units si tenen Tupac, que era un raper miserable que el volien tancar a la persona en el seu moment? Pues perquè va saber dir coses que formaven part del sentit de la vida en un moment determinat. I això és el que fa una feina tan rara, tan inútil i tan mal pagada, com és dir coses sobre el sentit de la vida.
Sí. I no sé si a Mallorca els poetes, a pesar d'aquesta... En fi, d'aquest espai excèntric, en el sentit que estan fora del centre, que solen ocupar dins la societat, d'alguna manera tenen, tanmateix, el seu protagonisme social, la seva... És a dir, el seu espai a dins els mitjans, els seus llocs on se troben, això també
existeix. No? Ara m'has recordat, a Xerrant d'això m'ha vingut una imatge que de 3 metres, que ve en tot el que deia antes de l'espai social. Una vegada, en Jaume Sant Andreu, un altre poeta aquí, s'ha de tenir en compte, un altre poeta i únic tant. I especial, un dels... Jaume Sant Andreu és poeta místic de Sant Andreu, Jaume Sant Andreu és un sant. Sí. Jo sostenc que Jaume VII és un sant, que no serà canonitzat fins que 150, com passa sempre en sants conflictius, fins que 150 anys després de la seva mort el seu missatge ja hagi estat prou polit i assimilable. Mm. Quan Jaume VII va ser rector de Maria i va adaptar un racó de l'Iglésia, una espècie de capella lateral per fer-hi actes culturals. I una vegada vam anar a fer una lectura poètica. Sé que hi havia en Miquel Besares a la seva primera època, que era bastant porno, i que entre el públic hi havia una monja tancada que havia sortit del convent per assistir una germana anciana monja, que se moria, que escoltava allà en servir vedats, sí, demanant major que no intervenia. Però que hi havia en Damià Huguet. I a la darrera fila, perquè això el que va passar va ser que en Jaume va dir a missa i va dir avui no hi haurà sermó, però em veig que vas a missa, qui vulguin sentir la veritat, allà hi haurà poetes que els abordiran. I a la darrera fila d'aquell arc, d'aquella sala que era petitona, hi havia una fila d'homes amb gorra, boina i gaeto. De Mariés, de Mariandos, amb boina i gaeto. I jo sé que vaig tenir la sensació absolutament viva i tàctil que quan en Damià Huguet va començar a llegir els seus poemes en profund campaner, l'entenien.
Perfectament, segur.
Que l'entenien, sabien de què xerrava i entenien cada una de les paraules, que l'entenien perfectament, que això ho veus, tu veus qui t'escolta i qui no t'escolta i veus què passa, sí, i quan els altres te fas càrrec de la situació que s'està creant dins d'aquella sala. I això és un moment que jo guardo així com a molt, molt ben treballat, per allò que parlem de la funcionalitat.
Emili Sánchez Rubio llegeix Lutaci.
Lutaci. Us imagino desfilant en filera com l'exèrcit desmemoriat que sou. Doncs com jo, res no sabeu dels esventrats inicis, però el fou més mal de dur, doncs tampoc sentiu el que l'aire implora. Així que avançau. Avançau pel camí que tracen aquestes dues tires de xiprès, que d'avançar erràtic en sabeu prou. I prou esment, aquesta volta, el vent que fa la música del brancatge que us flanqueja. Res més no teniu, doncs sou imperialment i remeiablement pobres. Pobres del tot, doncs sou pobres d'esperit i de vosaltres. Desfilau, exèrcit sublunar dels meus congèneres. Desfilau, encaminats cap a una ciutat resplendent. Oportuna fosforescència, estimada Lutàcia, anau. Anau fins a aquella llum. Anau. Anau fins a aquella llum que faig. Però no sóc jo. No m'espero al final del camí.
Jaume Pons a l'Ordo, poeta.
Per nosaltres, la gent jove que començava a principis del segle XXI, Antoni Estigues era un monument. Era un monument vital, era un far, era una llum, era un guia, perquè a partir de les seves iniciatives, des de magisteri, de totes aquelles obres teatrals i aquells muntatges escènics, no només va ser un dels pots que va fer en Josep Palau i Fabra i en Brossa quan ningú feia a cap teatre dels Països Catalans, sinó que al mateix temps en la seva pàgina web de Mat Poesia ficava els poemes de totes aquelles persones que ell considerava que eren valuoses de tots els Països Catalans. La mort d'Antoni Artigas és segurament una de les notícies més tristes que han tingut els darrers anys i s'afegeix a la mort d'altres referents com per exemple un Carles H. Mor, que també mos portava a fer moltes iniciatives i moltes conxorxes, un Francesc Garriga que donava molts ànims i que sempre estava allà per donar suport sobretot en els més joves, o Màrius Sant Pere, que també era com una persona importantíssima. I Antoni Artigas se va convertir en el conco de la poesia jove catalana. era aquella persona que el primer llibre que sortia d'una persona absolutament desconeguda, i era el primer que se'l comprava, se'l llegia, i si li agradava no només el difonia per xarxes, sinó que convidaven aquell poeta a fer qualque recital, anava a totes les presentacions de llibres que podia, estava evidentment vinculat en llibreria quan creixent, perquè era la farmàcia de la seva família i a més era un dels màxims activistes que organitzava coses. Per tant, era una d'aquestes persones que fa lligam, era una d'aquestes persones que fa països catalans, era una d'aquestes persones que tu sabies que te podia orientar dintre del caos del segle XXI. I la seva tasca és impagable. I jo crec que hem de fer el mateix que ell. Vull dir, hem d'intentar trobar la generositat, trobar la voluntat i sobretot trobar les ganes de donar suport a les noves generacions, de donar altaveus i de donar aquesta connectivitat. En el segle XXI, si tenim aquesta oportunitat, l'hem d'aprofitar.
I tant. Ara que parles de generacions i d'autors joves, una cosa notòria i digna de celebrar-se és que, per esmentar els noms aquests tutelars que tenim al programa, però des de la generació d'en Blai Bonet, aquella que se n'ha dit dels 50, cap aquí no s'ha aturat d'haver-hi, a les Balears i en els països catalans, constantment, en fi, generacions o lleves o fornades, per dir-ho així, de nous autors i autores, no? És a dir, en els anys 70 hi ha una autèntica explosió dins la qual hi ha el mateix Andreu Vidal o en Àngel Terron, que has esmentat, que tenen, que posen en funcionament una col·lecció com Tafal. En els 80 això té continuïtat, aquest tipus de propostes que se n'han dit submergides amb iniciatives com les edicions atàviques, que per allà hi havia Miquel Bezares, en Arnau Pons, en Margalida Pons mateixa, i fins a dia d'avui, no? Hi va haver l'antologia de Pedra Foguera, on va sortir la fornada teva, per dir-ho així, i a dia d'avui que entorn de segells com a Dia d'en Pau Vedell o Leonard Montaner, ara dirigit per na Maria Montaner, apareixen gent com, no ho sé, Miquel Àngel Adrobe, en Damià Roger Miró, o gent que ja és més consolidada com na Laia Malo o na Lucia Pietrelli. En fi, allò que Eugeni d'Ors de la santa continuïtat, no? Sembla que sí, que se produeix, i tu, no sé, com ho veus, com ho valores, com preveus que continuï?
Jo ara mateix veig un moment de riquesa molt bèstia i un moviment pendular. Com que hi ha hagut molt de moviment de recitals, d'iniciatives, a bars, a places, a carrers, cosa que m'ha heretat d'Enric Casasses, Dolors Miquel, però també dels bítnics i dels trobadors. Uh-huh. Ara veig que les noves generacions, diguéssim, els més joves, han tornat cap a un cert formalisme, cap a un treball intens d'esvers, i, en certa manera, en oposició a la generació anterior, que això és un moviment absolutament coherent, normal, i s'ha de produir perquè hi hagi una salut higiènica dintre de les diferents connexions, s'ha tornat cap a una poesia més d'escriptura, més d'utilitzar registres formals i les traves que fins ara s'havien aplicat a la poesia, com són la mètrica, la rima i la construcció de formes complexes, com, per exemple, el sonat. Per tant, jo ara veig que les noves generacions oscil·len entre aquest expressionisme molt bèstia tipus anys 70, que podem veure en la generació d'anys 70 quan varen fer una mescla entre els clàssics i les noves avantguardes, i aquest formalisme. Per tant, no veig ara tant un moviment de creació de noves editorials o de nous espais, perquè aquests estan creats, però sí que és vera que veig una creació d'unes veus poètiques diferents. Per tant, jo crec que hauran de ser les noves generacions d'aquí 5 o 10 anys que tornaran a recuperar el tema de recitals, de shows, les performances i les animalades que fem nosaltres, i segurament la creació de nous espais que durant aquests 10 anys aniran o bé desapareixent o bé aniran canviant. Per tant, jo el que veig ara és una cosa que no s'havia produït mai en tota la història de la literatura catalana, que és una convivència brutal de diferents generacions, de diferents estils, de diferents poètiques en un mateix espai. Això li dona una riquesa, una interrelació i una capacitat de canviar opinions, contextos i de fer diferents iniciatives que fa que, per exemple, no se pugui dir ara tenim l'antologia dels poetes d'ara. o ara tenim l'antologia de la nova tendència d'ara mateix, en la qual cosa tenim la possibilitat d'explorar diferents conjuncions, d'explorar diferents coses que no s'hagin pogut fer mai, i al mateix temps de tenir una gran llibertat en les noves eines que tenim ara. Per tant, jo crec que els reptes d'ara serà continuar conquerint l'espai digital de manera diferent, l'espai virtual, les xarxes, organitzar coses en temps de pandèmia que ens permetin continuar donant difusió a la poesia i, sobretot, que donar empenta en aquells segells ja creats o en aquells que encara han d'existir. Per tant, per mi és un moment apassionant, preciosament caòtic, i les oportunitats són infinites. I jo crec que hem de tenir optimisme davant d'aquesta situació, més que no pas por, perquè les oportunitats que ens dona aquest temps nostre són absolutament increïbles.
Josep Palau i Fabra llegeix Cant espiritual.
No crec en tu, Senyor, però tinc tanta necessitat de creure en tu que sovint parlo i t'imploro com si existissis. Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, que arribo a creure en tu i penso creure en tu quan no crec en ningú. Però després em desperto, o em sembla que em desperto, i m'avergonyeixo de la meva feblesa i et detesto, i parlo contra tu, que no ets ningú, i parlo mal de tu, com si fossis algú. Quan, Senyor, estic despert i quan sóc adormit? Quan estic més despert i quan més adormit? No serà tot un son, i despert i adormit somni la vida? Despertaré algun dia d'aquest doble son i viuré lluny d'aquí la veritable vida, on la vella i el son siguin una mentida? No crec en tu, Senyor, però si ets, no puc donar-te el millor de mi si no és així, sinó dient-te que no crec en tu. Quina forma d'amor més estranya i més dura! Quin mal em fa no poder dir-te crec. No crec en tu, Senyor, però si ets, treu-me d'aquest engany d'una vegada. Fes-me veure ben bé la teva cara. No em vulguis mal pel meu amor mesquí. Fes que sense fi i sense paraules tot el meu ésser pugui dir-te ets.
Margalida Pons, poeta i coordinadora del grup de recerca Literatura Contemporània, Estudis Teòrics i Comparatius, de la UIB. Ara volia parlar de la feina que esteu fent des de la universitat, des del Departament de Filologia Catalana, començant per un projecte que m'he assabentat fa relativament poc, i és, d'entrada, un recordatori d'Antoni Artigas, un gran divulgador i activista de la poesia, que va fer una feina de primer ordre en Magisteri Teatre i en la pàgina web de MAC Poesia. I ara, a la UIP, estàu creant una biblioteca, Antoni Artigas, de poesia. Que mos pots contar d'aquest projecte i que se proposa de fer?
Passa una cosa curiosa, i és que a la universitat els estudis de llengües i literatures són a l'edifici Ramon Llull, però quan tu cerques un llibre de poesia, sobretot si és un llibre de poesia recent, te n'has d'anar a la biblioteca de l'edifici Guillem Cifre de Colònia. Per què? Perquè és allà on, o era allà on Antoni Artigas exercia la docència, no? Uh-huh. I la tenia molt ben assortida, aquesta biblioteca. Llavors, ara tenim coordin un projecte de recerca que és una mirada a la poesia catalana contemporània des de la perspectiva d'allò que se denomina estudis afectius. I això vol dir entendre que, per simplificar-ho, les emocions no són únicament un sentiment individual, sinó que les emocions poden ser socials, configuren xarxes entre persones i, per tant, poden ser polítiques. Un exemple molt clar d'això és el moviment de la indignació, que és un moviment polític inicialment vinculat al 15M, però que se basa en un sentir, en un sentiment que podríem qualificar de personal. Se fa aquest pas d'allò personal a allò social i allò polític. És en aquest sentit que ens interessa l'estudi de les emocions. Per poder dur a terme aquest projecte, el primer que hem de fer és tenir un corpus, saber de quins llibres parlam, de quines obres poètiques parlam. I és per això que hem decidit reunir i inventariar tota la poesia publicada en primera edició en llengua catalana entre els anys 2000 i 2020. Ja tenim una primera mostra d'aquest inventari que es pot consultar a la pàgina web del grup de recerca LICET. I, posteriorment, volem adquirir per la biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres tants llibres com puguem. Evidentment, no, ara en tenim gairebé 700 de controlats i n'hi haurà milenars, però no els podrem comprar tots, però com a mínim que els estudiants en puguin consultar una mostra i a la vegada que tinguin una llista o un inventari dinàmic en el qual puguin fer cerques que els permeti, que els orienti una mica a l'hora de cercar, no? I aquells llibres configuraran la biblioteca Antoni Artigas, perquè ell va ser un gran lector, un gran divulgador de la poesia en tots els seus formats, en format textual, en format escrit, performatiu, popular, i perquè Antoni Artigas parlava molt de poesia, no parlava de vida literària, parlava d'allò que és la poesia, no? Jo el trob molt a faltar, però sense nostàlgia, no? Perquè que era una persona que bufava damunt un llibre i feia que tot allò que no era accessible sortís volant. I quedaves amb l'esquelet, no? Amb el bessó. No?
Llevava les noses, diguéssim. Sí, sí.
Llevava les noses i quedava la llavor, no? El bessó d'aquell llibre, que podia ser un bessó molt productiu o podia ser un bessó podrit, no? I ho feia així, no? Com a prescindint de floritures, d'ornaments, de premis i d'altres curses de cants, sí, diguéssim.
De fet, moltes ganes de veure ja aquesta biblioteca d'Antoni Artigas, però volia també remarcar això, la feina que estàu fent a la UIP, des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, on heu donat un fort impuls als estudis literaris sobre la poesia moderna en llengua catalana i sobre la literatura en general, en la creació, ara l'esmentaves, d'un grup de recerca com el LICET, no sé si ho pronuncio mai bé, però vaja, el Grup d'Estudis Teòrics i Comparatius, no? D'aquesta evolució, diguem, que han fet els estudis literaris a la UIP en aquests darrers, no sé, 15-20 anys, i de la qual tu has estat una impulsora, si no la principal, una de les principals, quin balanç en fas? És a dir, en què s'ha avançat, què faltaria encara, quin creus que és, o que pot ser, el paper de la universitat dins allò que en deim el sistema literari i, per extensió, dins la societat, entenent que el sistema literari, òbviament, forma part de la societat.
Crec que una primera missió és la percepció o la revaloració de la contemporaneïtat. Ja és un tòpic dir que en les càtedres universitàries la literatura actual, els autors vius, que se'n deia, són autors marginats. Per tant, nosaltres fem literatura contemporània i intentam que hi hagi una interacció entre els autors que llegim i els alumnes, no? que hi pugui haver, sempre que sigui possible, un contacte. I el plantejament intenta ser no una substitució ni una alternativa, sinó més aviat un complement a maneres d'estudiar la literatura més historicistes, no? Prestant, per tant, atenció a la literatura actual, una altra aportació crec que és prestar atenció a la dimensió comparatista del fet literari, que m'assembla imprescindible en un moment en què les fronteres d'allò que se'n diu o que se'n deia literatura nacional cada vegada són més poroses i cada vegada són més indefinibles, no? I una altra cosa que ens interessa és prestar atenció a la dimensió teòrica, però aquesta dimensió teòrica no s'hauria d'identificar ni amb la pedanteria, ni amb la successió de citacions d'autors dificilíssims. No, la dimensió teòrica pot ser alguna cosa tan simple com llegir i agrupar els textos d'acord amb categories, com, per exemple, la categoria experimentació, o la categoria subalternitat, o la categoria emoció, o la categoria subversió. És a dir, crec que una renovació en els estudis literaris no té per què ser una renovació del corpus, sinó que és una renovació de la manera de mirar.
Mirades.
Una renovació de les mirades i també una renovació de les xarxes que tu teixeixes, no?, per estudiar o per agrupar o per entendre aquests textos literaris, no? I no se tracta únicament d'aprendre la teoria com a model i després intentar veure si nosaltres, com a literatura catalana, hi cabem, sinó que poden fer també un moviment contrari, i per mi més interessant, que és veure com, des de la nostra condició de literatura, diguéssim, petita, podem alterar, podem canviar determinades categories. Per exemple, ja que centres el programa en literatura feta a les Illes Balears, com des d'aquest àmbit geocultural podem redefinir les categories de centre i de perifèria? Jo no m'he sentit mai perifèrica, per exemple.
Efectivament.
Per tant, quan es parla de la literatura de les Illes Balears o del País Valencià com a literatures que aporten a... aporten a quin centre, on és el centre. Clar, tot això són categories teòriques que usen molt, per exemple, aquells que estudien la literatura com a sistema i que des de la nostra realitat insular les podem ajudar a desbaratar, que sempre és divertit, però sobretot higiènic també.
Higiènic, sí.
L'animal que no existeix. A IB3 Ràdio, l'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora.
Àngel Terrón, poeta.
Una de les coses que jo vull contar d'aquests anys és que quan nosaltres vam anar a Tafal no hi ha cap dona. Perquè és que no escrivia ningú. Va començar amb Margalida Pons.
Però ja un poc més tard, no?
I després, sí. I en el temps de Tafal, una Toniña Canyelles havia fet un llibre i va estar 20 anys sense publicar i després ha començat a fer Balcana. I jo, una de les alegries més grans que tenc a hores d'ara, és que hi ha dones que escriuen poesia molt bones. Ara, per exemple, entre la gent jove, la Maria Antònia Massanet, que fa una poesia molt sòlida, molt complexa, molt dura, però que te l'has de mirar amb molta atenció.
I tant. On Laia Malo?
No, bueno, després tenim la Laia Martínez Malo, que és una meravella, i després aquest prodigi, però que també fa narració, que és Lucia Pietrelli, que és una senyola de la marca italiana, que escriu el millor català de tots, i diu,
sí.
D'on s'ho ha tret? I, a més, són dues persones, aquestes dues, que són capaç de donar les notes altes, sobretot a Lucia Pietrelli. No vull dir que sempre els doni, però vull dir, passant a... Són sopranos amb una, sí, amb una potència important.
Són autores extraordinàries, efectivament. Aquesta qüestió dels referents, de les fites, de les influències, a dins la literatura catalana passa una cosa, si més no, curiosa, i és que semblen variar per comunitats autònomes, per dir-ho així, no? És a dir,
Però això és un problema de la distribució que no ha resolt ningú. No hi ha una distribuïdora de Països Catalans. És el problema perquè va morir Tafal, perquè no van poder ser... Tafal ho haguessin fet a Barcelona i seguiria viva.
Clar.
No l'haguessin professionalitzat un poc i seguiria viva. València, pues, ara per exemple València l'Institut Alfons del Magnani està editant les obres completes d'en Pep Piera, de Teresa Pasqual, etc. Aquí no se fa així. A Catalunya no sé com se fa ni se no fa, però vull dir, sí, va per comunitats, però jo crec que és aquest problema de la distribució, que la gent té més present o la vitalitat. I que inclús, te diria, no només passa... També passa a Catalunya, però tu tens el centre de Lleida, el centre de Girona, on hi ha... S'ha dit en col·lecció, en llibres del segle, i l'altre no sé què se diu, col·lecció de poesies bones, i després té en Barcelona City, que hi ha la gran potència, però que realment que en 62 el conglomerat que ha dit molt poc de poesia. I després hi ha totes les col·leccions petites, de l'Abatre, petites en el sentit que l'editorial no és tan potent, però que editen molt més.
Independents.
Sí, bueno, independents, sí. I també després hi ha a Tarragona, també. Vull dir que Tarragona, Lleida i Girona, respecte a Barcelona, i això que estan a una hora de tren, si agafa't sabe, vull dir, Girona encara manco, pareix que Grinyola, vull dir que has d'estar... a Buenos Aires, com en França has d'estar a París, perquè si no, no...
Sí, és curiosa, perquè, com bé dius, és una cultura que geogràficament i demogràficament tampoc és tan gran, no som tants ni ocupem tant d'espai.
Però no hi ha una estructura de distribució.
No.
Està en castellà, vull dir, les editorials catalanes que se distribueixen millor són aquelles que tenen una xarxa de distribució en castellà. Nosaltres, entre Tafal, en Pep Piera i en Ramon Pinyol i Balasc, que ara firma Ramon Balasc, vam intentar fer com una consorci i tal, però va acabar no funcionant. I jo crec que l'Espai Mallorca, jo li vaig dir en el seu moment que fes, que per què no havia comprat la llibreria aquella que hi havia de Bar Enric Canadas, d'aquest nacionalista que tenia tot el fons de Can Moll, dic que haguessis pogut enviar un nebot i fer des d'allà la distribució, la mateixa de València. Vull dir, el que després va ser l'Espai Mallorca, no entenc com perquè ningú ho ha fet, saps? Vull dir, perquè tu tens les grans instal·lacions de l'editorial 3 i 4 a Barcelona, en el centre cultural, a Barcelona, a València. A Barcelona tens altres coses, però no hi ha una estructura. I sobretot també, a nivell d'escriptura, sempre diuen que els escriptors balears tenim molt de vocabulari i utilitzem el vocabulari de cada dia.
De tothom, exacte.
Els hi pareix molt.
És aquesta qüestió que és molt curiosa.
I la meva filla que viu per allà, per Tarragona, si parles mallorquí, un munt de paraules no t'entenen. Després anar a prendre els altres, que també són preciosos, com es van dir els plats, no? Vull dir, tu dius que hi ha plats, dius això, que és... Els plats es bandeixen, dic, home. O dius granera... Diuen, no, això se diu escombra, però a Tarragona també diuen granera.
Laia Malo llegeix del llibre Venus Volta.
Genets, febre, mals, abril, macs, junts, jugadors, àsters, 7, octubre, nueses, desastre. Genets, febre, mals, abril, macs, junts, jugadors, àsters, set, octubre, nueses, desastre. Genets, febre, mals, abril, macs, junts, jugadors, àsters, set, octubre, nueses, desastre. L'any del megasol i la superlluna, un any més aviat sec però amb tempestes memorables, electríssimes, i onades de les més altes i vents tan potents com els que separen les plaques tectòniques del cor, vam intentar-ho una vegada més. Com que el clima era un altre, ens vam confondre, era el mateix, el temps. I eren els mateixos, els cossos, malgrat que l'espai fos diferent. Solament s'havien renovat la dermis i les paraules, ara més pacífiques, però brandades per tot el pes del son dels anys d'abans. Oblidàrem, de nou, que nosaltres infinitament ens gestem amb la set, naixem a l'octubre, vivim la nuesa i ens aboquem al desastre. Després, com genets egotistes, fugim enfebrats pel mal, patim l'abril i ens encomanem a la màgica memòria d'haver estat junts i haver jugat una altra partida contra els astres, encara que l'haguem perdut.
És que, clar, això... O a mi a vegades també em fa por aquells que diuen que escriuen i no llegeixen, saps? Vull dir, ostres, també, sí. També hi ha els dos extrems, no?
Sí, sí.
Tothom llegeix el mateix, escriu després el mateix, o aquell que diu, no, jo escric, i quan li demanes que havia aquells darrerament, diu, ah, no sé, no, fa molt de mesos que no llegeixo. Això també fa molta por.
També fa... Sí, sí. O els que també volen suposar que no són deixemón, que diu en Raimon, i... Mm-hmm. I per sistema no llegeixen mai els seus coetanis, no? Diu, ah, no, jo és que del segle, o de, no sé, dels anys 50 cap aquí...
No llegeixo ningú.
I diu, home, no sé què dir-te. No sé, són... Sí, al final és... en fi, segurament són més... ara no m'ha sortit la paraula, però com a... postures o sí, que no sí. Una altra cosa, no?
Els poetes són molt lenta i la feina veritable està bé fer lectures, i perquè qualcú llegirà un llibre de poemes que seva i a lo millor hi ha qualcú que li serveix de qualque cosa aquest llibre que se n'aduita, o que descobreix que això suposa que realment no és tan mal d'entendre i que és vera, perquè hi ha aquesta espècie de por reverencial, suposa sí. Una espècie de cosa sagrada que només porten entendre els inicials i que l'art i suposa, és com la música, t'escoltes cançons i no els entens, tu l'escoltes i t'agrada o no t'agrada, has de fer la feina d'escoltar. Com gairebé sí. Tot, ara no, perquè hi ha influencers i tal, que no em porto a escoltar, que basta sentir una mica i ja ho veurem.
10 segons.
Però quan el món anava més per llegit que per sentit, de llegir s'havia d'aprendre, que era un procés. Tu no saps llegir, però no saps llegir amb Blai Bonet, però tampoc no saps llegir la rondalla de mallorquins el primer dia, has de començar a saber i s'ha de fer pa, i després en Miquel sí, menja patates, i així arriba un dia que pots llegir un relat senzill, i després un més complet, i arriba un dia que entens una glosa i te fa gràcia, i després entens l'opi de formató i dius, oh, mireu, i això va per... Com tot, diguem, no vulgueu que la poesia sigui gratis, no ho ha de ser. No poetes, a mi no me vengueu poetes del món, ara per ser un youtuber. Sí. No me vengueu poetes del món, no, jo és que ara he decidit escriure una poema per arribar a més gent. Mira, la diferència d'entre arribar a 14 i arribar a 18 no val la pena que renunciïs a les possibilitats de ser formalment exigent, francament.
Exacte.
Francament, això són... romanços, del meu punt de vista. Cadascú escriu com vulguis. No se paren, l'única poètica... però gramàtica, la veritat és que tu dictis la norma que dictis sobre els poemes com han de ser, sortirà un bon poema que la te desmuntarà.
Exacte.
I per tant, els dictats de programàtica estètica són útils a vegades, però sabent que són això, que són provisionals, precaris, i que te van bé tu, però que no vindrà el dinar bé un altre.
Efectivament. Ara pensava de llots que durant aquests anys han fet com a de...
Sempre n'hi ha hagut. Sí. L'Havana.
L'Havana, ara pensava exactament en L'Havana. I la llibreria Sagitari a dins la perruqueria de Xavier Abram, això era...
Que era una perruqueria que hauria de ser patrimoni immaterial de l'humanitat, haver d'interès cultural.
Això era una meravella.
Era, com diríem, igual que una amiga meva, una perruqueria que per Canal Madovar no la va descobrir.
Exacte.
Perquè era... És a dir, quantes perruqueries... Peluqueries, perquè era una peluqueria de senyores.
Peluqueria, no és una perruqueria.
Era una peluqueria de senyores de anys 60. El 1971, com a molt tard, ho dic així, per entendre molt, que estava estèticament intocada.
Sí, sí.
Ja no n'hi havia d'altre. Un s'imaginava de Sofia Loren, quan era relativament jove, duia aquell monyo esculpit en 2 litres i mig de laca i absolutament cardats, com de Julieta Serrano, era, perquè era Almodóvar.
Eren cardados, sí,
perquè,
senyor.
Perquè en Almodóvar, perquè no la va descobrir, seriosament. És, Pedro, ves-vos encara i feia una xena.
I dins aquella llibreria, a dins aquesta peluqueria, com
sí,
se llegien poemes i ja els darrers anys hi havia una llibreria.
Una llibreria.
Un racó del local que era llibreria especialitzada en poesia i que hi havia absolutament de tot, en poesia catalana i espanyola, però també estrangera.
No hi podies entrar.
Entraves allà i te n'obolies d'ho tot. És a dir, i no només això, sinó que tenia servei de comandes i li deies, no, és que voldria una edició no sé quina dels sonets metafísics d'en John Donne i d'en Xavier Abram, t'ho aconseguia.
T'ho aconseguia.
Era una cosa fora de sèrie.
I sempre ha hagut, sempre hi ha els dos altres herois de la poesia i els dos altres locals que decideixen que bona acabada, que sí.
I a L'Havana, molt a prop de sa perruqueria llibreria Sagitari, que era un bar allà a Gomila, en el carrer Joan Miró. Sí,
d'aquells oscurs d'una època, d'aquells oscurs i sempre pintades de negre, tal i en Joan Part allà de dins.
Sí.
El seu darrer llibre. Era fantàstic. Era un lloc com una espècie de... allà, les tribus allà no com eren, allà tothom en tothom i anava...
Sí.
I anava aquelles 30 o 40 persones que eren com el senat poètic, els joves batidors i aquesta mica de públic escàs però real que hi ha envoltant de la poesia, que anaven allà i que passaven gust, i era divertit, era marxa, això mos ho passava...
Era extraordinari, és a dir, jo... Vaja, record que això era en els anys 90, i aquestes lectures a L'Havana se solien fer dijous de cap vespre, i nosaltres ja quedàvem, els amics de la universitat, anàvem a escoltar el poeta que hi hagués a L'Havana, i llavors vam anar de marxa. I ja
està. Però el que si vaixés a lectures poètiques, després anar de marxa, no.
I era magnífic.
El suc que veu l'absurd, sóc aquell, l'ésser elèctric. L'ésser elèctric.
Miquel Bauçà, llegit per Pep Tosar. El film Miquel Bauçà, poeta invisible, d'Agustí Virallonga.
Vaig néixer un 7 de febrer de l'any 40 i el 14 del mateix mes, 12 anys més tard, la mare va decidir de constituir-me orfe. No sé si va ser per venjar-se o senzillament moguda per un instint d'imitació. Efectivament, 4 mesos abans, jo m'havia fugat de casa, aprofitant de l'avinentesa que el pare, home molt temorós de Déu, havia convingut de lliurar-me a una secta de devots barons pagesívols, encara amb l'ardor d'haver guanyat la guerra. Tots aquests fets tenien com a escenari una llar campanyola de la zona sud-est de la més gran de les illes. Llar edificada per l'avi matern, amb peces de marès que es traia ell mateix d'una pedrera d'allí a la vora.
Crec que aquesta continuïtat és indiscutible, no?
Sí,
però a mi m'agrada pensar també com aquesta continuïtat no és una línia recta, sinó que també té les seves, diguéssim, parts, com que, que de vegades se trenca o de vegades hi ha camins, no?, alternatius, no?, i que la posen un poc en qüestió. No que s'aturi una literatura, sinó que continuïtat no vol dir evolució homogènia, no? Per exemple, clar, jo penso en aquests poetes nous que has esmentat i n'hi podria afegir d'altres,
sí,
com, jo que sé, en Jofre Palou, que encara no ha publicat cap llibre, ha publicat poemes a la revista Reduccions, que és d'Espinelves, però que crec que una bona part de la seva formació, no?, en escriptura l'ha fet aquí, a Mallorca, no? O autors...
Guillem Valdà...
També, també.
Tomeu Crespí, que sí que és d'aquí, però vaja, vull dir que sí que...
O poetes gairebé desconeguts, com Antoni Caldentei, que va publicar fa un parell d'anys llibres cap al tard, un llibre titulat Gastòmic, Galactoscòpia Mirall, o una cosa així, i que aquell llibre ha quedat com surant en un espai indeterminat, però també contribueix en aquesta continuïtat. Vull dir que la continuïtat són els marges, no? O autors com... que no venen exactament del món del llibre, sinó d'altres àmbits. Per exemple, na Laura Torres, que és una poeta que, a més ara és col·laboradora del nostre grup de recerca, però ve del món de les arts visuals. I ha publicat un llibre de poemes i és a punt de publicar un segon llibre de poemes. Aquesta continuïtat també queda pertorbada, diguem-ho així, quan s'incorporen a la cadena del camió de la poesia autors que provenen d'altres àmbits o d'altres formes d'escriptura. Per exemple, per mi, Antònia Vicenç és una poeta jove. És una poeta jove, no sé quant de temps fa que va treure Lovely, 10, 12 anys, una cosa així, no més. Això vol dir que aquesta idea de continuïtat no té a veure amb l'edat dels poetes ni és estrictament cronològica, no? Antònia Vicenç i fins i tot Antonina Canyelles, que és una autora que continua publicant, han fet una, diguéssim, un acte de presència molt significatiu dins el segle XXI.
Bartomeu Crespí llegeix Poètica a la Fundació ACA de Buja.
Poètica. Vull escriure un poema sense estrofes. Vull escriure un poema sense mots. Vull escriure un poema per fer nosa. Un poema que sigui molt i poc. Un poema que parli de les coses. Un poema que parli de tu i jo. Un poema que desvetlli ocults misteris. Un poema que es pategui com un tro. Ara escric el poema i no puc dir-li les coses que ha de dir, sinó que ell sol em diu: escriu-me així, que jo existeixo més elevat que tu, lluny del teu cos. I jo, a les seves ordres, el vesteixo així com m'ho exigeix, esclat a cor. I em canso, i em fatigo, i em rebento, i ho deixo estar, i hi torno, i perdo el nord. Com un cos encongit, callo dins tu. Poema, fill de puta, t'has fet gros dins l'ira dels meus crits, i em dol la veu de ser un bocí de tu, estirpant-me mots. Poètica 2. No vull escriure un poema que t'estimi, lector. No vull alçar cap pedra que et reveli la crua veritat. Només vull ser una llima que t'esmoli les dents contra aquesta certesa.
No.
Bartomeu Fiol llegeix L'Àngel Retardat.
De la comunió dels sants al març ho callam tot, 1997. L'Àngel Retardat, que ve a ser el meu àngel de la guarda. Sull àngel retardat, cendrós, esborrifat emblema de dissort, com personifiques el mal més subnormal. Tens mans i ales i serrons tot plens de targes, cartes, impresos i missatges de fa anys franquejats tal com pertoca, però retinguts per la teva persistent síndrome catatònica culpable, o més aviat pot ser innocent. Sull àngel retallat, la teva lentitud en sec i repetits fa arreu estralls letals. No et mortifica, noi, tanta feina pendent. Ets un mort. En veritat t'ho dic, ets com un mort insolent.